Són les 11. El 17 de setembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només li queda una hora o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, l'hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora per parlar de l'hàbitat en què vivim, especialment els joves. Per això parlarem de Viure entre pantalles, un llibre que acaben de publicar dos psicòlegs catalans que ens acompanyaran aquí en directe. Hi ha una força de la natura que ens visita cada dimarts, es diu Anna Ramon, i avui inspira la secció de la nostra biòloga aquella ocurrència de Donald Trump en el debat amb Kamala Harris. Recordem que l'expresident dels Estats Units va afirmar que els haitians que s'han instal·lat a Ohio es mengen els gossos i els gats. Aquest serà el punt de partida per a l'Anna Ramon, això promet. I nosaltres prometem que estem vivint el privilegi de tenir una veu interessantíssima aquí al nostre costat. Ens està costant molt no fer-la entrar ja, però ens haurem d'esperar uns minuts. No sabem de què parlarem encara, dependrà d'ella, però us agradarà escoltar-la. I després ja mirarem si hi ha hagut desperfectes en aquest estudi de ràdio. I aquí hi havia la pista. L'oient més llest de tots ja sap de qui parlo. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Per començar, dediquem 5 minuts a les principals notícies del moment amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
El Congrés tomba la proposició de llei per modificar la llei d'habitatge i regular l'ús del lloguer de temporada. Això no ens ho esperàvem.
Sí, i és que Junts havia anunciat que s'abstindria per permetre'n la tramitació, però finalment hi ha votat en contra, igual que han fet el PP, Vox i l'UPN. Fons del grup parlamentari de Junts argumenten que no volien ser còmplices d'una proposició de llei que consideren un nyap. Denuncien que envaeix competències de Catalunya i que, com avisava Marta Madrenas, no resol el problema del lloguer.
S'està provocant una enorme frustració, estan provocant una enorme frustració entre la ciutadania amb propostes populistes que els dona esperança, però que a la fi acaben provocant que cada cop hi hagi menys pisos de lloguer i que siguin més cars.
La proposta recollia les propostes dels sindicats de llogateres per limitar els contractes de temporada i el lloguer d'habitacions. Denuncien que és l'escletxa per on els grans tenidors eviten la limitació del preu dels lloguers. Per això, des d'aquesta organització, Carme Arcarazo es mostrava així d'indignada fa poca estona.
És una vergonya perquè ens han fet creure durant tot el dia que votarien, s'abstindrien i la deixarien tramitar, i a últim minut, sense avisar ningú, ens l'han tombat. Per tant, s'acaben de declarar l'enemic número 1 dels llogaters a Catalunya i a la resta de l'Estat.
I encara hi ha mig món perplex per aquesta cadena d'explosions. D'aparells busca persones que han fet una desena de morts i milers de ferits al Líban. L'organització xiita libanesa n'acusa Israel i assegura que rebrà el càstig corresponent.
Les explosions dels aparells s'han produït en un interval de mitja hora i entre els morts hi ha una nena, filla d'un dels propietaris del Busca Persones. Uns 200 ferits tenen pronòstic greu i entre els ferits lleus hi ha l'ambaixador iranià al Líban. Des de Síria s'ha informat que 14 milicians de Hezbollah també han resultat ferits per explosions idèntiques. El moviment libanès té presència a Síria per donar suport al president Bashar al-Assad i els últims mesos ha estat objectiu d'una sèrie d'atacs selectius russos israelians.
I avui, després de mesos i anys de lluita, ja podem dir que la llei de l'ELA serà un fet.
Sí,
un
el PSOE, el Partit Popular, Junts i Sumar han aparcat, en aquest cas, les seves diferències i han consensuat un text comú per millorar l'assistència dels malalts d'esclerosi lateral amiotròfica i també per protegir els familiars que els cuiden. Un acord polític difícil de veure en aquesta legislatura que permetrà que el ple del Congrés aprovi la llei el dia 10 d'octubre.
També han aprovat les seves decisions el Consell de Ministres, la més important avui, l'anomenat Pla de Regeneració Democràtica.
És un paquet de 31 mesures amb què Pedro Sánchez pretén combatre les fake news i millorar la transparència de les institucions. Inclou, per exemple, una distinció oficial entre mitjans de comunicació i pseudomitjans, la reforma de la llei Mordassa i la de secrets oficials, a més de la despenalització de les injúries. Des de l'entitat Alerta Solidària, però, l'advocada Eva Pous s'ha mostrat prudent a l'hora de valorar l'anunci. Ho ha dit en declaracions aquí, al Catalunya Nit.
Com tot el que s'anuncia, no?, des del govern espanyol, nosaltres ens ho mirem amb molt recel, perquè sempre, no?, es diuen, doncs, moltes iniciatives i normalment quan s'acaba legislant acabem veient que normalment s'acaba legislant en contra precisament d'aquell principi democràtic, no?, que és precisament la participació política.
Ahir parlàvem dels incendis a Portugal i si avui en tornem a parlar vol dir que la cosa no va bé.
Sí, perquè aquest país està passant per l'onada d'incendis forestals més greus de tot l'estiu, amb una cinquantena de focs actius, una cinquantena al nord del país, que ja han causat 7 morts. Aquest matí hi ha hagut les últimes 3 víctimes, que són 2 bomberes i un bomber atrapats per les flames a prop de la localitat de Nelas. Segons els mitjans portuguesos, hi ha 7 detinguts per sospita d'estar relacionats amb l'origen dels incendis.
Moltes gràcies, Sergi. 5 minuts molt ben aprofitats.
Vagi bé.
El Sergi Molero, que no ha usat ni els 5 minuts sencers per explicar-nos tot el que està passant al món, el més important, això sí. Te'n donem 2 o 3 per les notícies esportives. David Oac, benvingut de nou.
Gràcies, bona nit, vinga, va.
Tenim Lliga de Campions en marxa i amb algú que defensa el títol, eh?
Sí, el Madrid, que ha començat bé i ha començat a la seva manera, ha acabat guanyant amb patiments, empentes i rodolons. Gol d'Mbappé només comença la segona meitat, que ha trencat el 0-0 que hi havia al descans. Després ha empatat l'Stuttgart, que era el rival del Madrid, amb el seu golejador Undaf, ja al 68, per tant, només quedaven 20 minuts més l'ha afegit, però ja en el tram final, minut 83, Rüdiger, a la sortida d'un córner de cap, aprofitant una errada del porter alemany, ha fet el 2-1 i ja en el temps afegit al 95, Endrick, aquest jove brasiler, ha fet el 3-1 definitiu, per tant, la vida segueix igual al Madrid, victòria patida, però victòria al cap i a la fi. I de la resta de marcadors, deixa'm que et destaqui...
Sí.
El 9-2, 9-2,
9-2,
que li ha etzibat al Bayern de Múnich al Dinamo de Zagreb amb 4 gols de Harry Kane, 3 dels quals de penal, això sí, però són 4 gols i al cap i a la fi. També victòries de la Juventus avui, del Liverpool al camp del Milan i de l'Aston Villa al camp del Young Boys.
Molt bé, recordem que s'està estrenant un nou format de la Champions i que demà s'hi estrenarà també un equip català, el Girona.
Sí, veurem una classificació única ara en aquest nou format de la Champions. No hi ha grups, hi ha 36 equips en lloc dels 32 d'abans. I demà, debut del format, debut del Girona també, que ni més ni menys serà el camp del Paris Saint-Germain, un dels candidats a arribar a les rondes finals. Un Girona, doncs, que hi arriba amb ambició, tal com ha dit el seu tècnic Michel Sánchez, diu que buscaran la victòria i ho faran a través de la possessió i també assegura Michel sent fidels a si mateixos.
Solo demano donar la nostra millor versió, en personalitat, en caràcter, necessitem ser un equip reconocible en la nostra idea i si és així, estaré feliç.
Dels partits de demà també hi haurà un Manchester City-Inter de Milà, que és el plat fort dels enfrontaments de demà. I atenció al que ha dit el migcampista del City, Rodri, sobre el calendari cada vegada més atapeït.
Crec que estem a prop de plantar-nos. És una opinió generalitzada a tots els jugadors. Si els calendaris continuen així, hi haurà un moment en què no tindrem cap altra opció.
Déu-n'hi-do, a veure si hi ha aquesta plantada, però en qualsevol cas, de moment, el Barça cap a Mònaco, no?
Sí, això serà dijous, no demà, dijous Mònaco-Barça, i amb un nou contratemps per a la infermeria blaugrana, Fermín, que tot just treia cap avui, s'haver reincorporat als entrenaments amb el grup, després de deixar enrere una lesió muscular. Una lesió muscular que tenia el recte anterior de la cuixa esquerra, doncs bé, avui s'ha lesionat a la cuixa dreta, mateixa zona. Trencament muscular del recte anterior, ara de la cuixa dreta avui, 3 setmanes més de baixa per a Fermín.
Pobre. Molt bé, moltíssimes gràcies també, missió complerta.
De res, adéu-siau. Fins demà.
Fem una pausa i a la tornada rebem a 2 psicòlegs.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Els joves també competeixen a la Copa Amèrica. Fins al 26 de setembre, les futures promeses de la navegació mostren el seu talent al mar. 12 equips, molta adrenalina i un sol guanyador de la Unicredit Youth America's Cup. Baixa al litoral per viure-ho en directe. L'accés és gratuït. Vine a peu o en transport públic. Consulta la millor ruta a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
58.538 50538 de la sèrie 25.
A veure.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot envia-m'ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Si està bé a la tarda.
Sí, 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 un, dos, un, dos, un, dos. Caixa número 2. Caixa número 3. Per cert, ha tornat la nit dels ignorants.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. I amb Xavier Solà.
Alguna pregunta o resposta?
Que la gent parli molt, però no escoltem.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Exigim que s'aclareixin els fets.
Arbes, i seguida...
Ha arrencat fa poc el curs escolar. A primària, per exemple, amb els mòbils prohibits a les aules. A secundària se'n pot fer un ús, però molt limitat, segons el que diguin els professors. Hem parlat aquests dies d'assetjament escolar, per exemple, via videojocs en línia, o de la despesa incontrolada que poden provocar alguns d'aquests videojocs. És una realitat, estem envoltats de pantalles, els joves les utilitzen molt, i per això avui volem aturar-nos una mica per parlar-ne, aprofitant que s'acaba de publicar el llibre Viure entre pantalles, de Josep Matalí i Jordi Bernabéu, que són 2 psicòlegs que ja tenim aquí a l'estudi. Benvinguts a tots dos, gràcies per ser al Catalunya Nit.
Bona nit.
D'entrada, deixem clar que vosaltres, quan en aquest llibre el que expliqueu, estem pensant en edats a partir de 12 anys o una cosa així, no estem parlant dels nens més petits.
Sí, en principi aquest llibre està pensat per l'adolescència. Sí que és veritat que hem fet un petit capítol d'infància al final, no? Però sí, el target de la reflexió del llibre és l'adolescència.
Clar, si parlem de pares amb nens més petits, el consell que ens arriba ara sempre és com menys millor, i si pot ser zero pantalles, això és el que es desprèn de moltes informacions o recomanacions. Quan parlem ja d'adolescents, aquesta recomanació és pràcticament impossible, és molt, molt complicada. Què els hi diríeu als pares? Perquè de vegades es cataloguen tan fàcil com si diu que no a les pantalles bons pares, si diu que sí a les pantalles mals pares, i vosaltres defugiu una mica aquest tipus de nomenclàtor tan clar, eh?
Totalment. Sí, la idea possiblement és pensar en aproximacions diferents en relació a usos diferents, a situacions diferents, i fins i tot una mica discriminar també doncs, quins usos, amb quines finalitats, etc. Llavors, evitar que en aquest debat tan polaritzat, en el que sembla que ens hem de posicionar o bé a favor o en contra, donar elements o criteris, almenys perquè prenguis la decisió que prenguis, hi hagi algun argument darrere que doni per fet, no?, que allò és propi d'una decisió, i que sobretot aquesta entrada sigui de caràcter progressiu, segurament, no?, i amb uns acompanyaments que facin doncs, que tota entrada tingui pues, una lògica de seguretat, de protecció, que no es basi en un de 0-100, en un blanc o negre, i en tot cas raonat en aquest sentit.
Clar. Quan podem considerar que hi ha un problema en l'ús de les pantalles que faci un alumne o un fill o filla?
Bueno, sempre parlem, no?, que aquí el debat és que nosaltres, jo treballo a Sant Joan de Déu, porto la unitat de conductes addictives, i quan ens arriben aquests adolescents sempre dirimim, no?, el que comúment parlem de sobreús de l'addicció, no? Llavors, és dir, quan aquest adolescent comença a tenir un impacte en la seva vida, és a dir, baixen les notes, deixa de voler sortir i relacionar-se amb els amics, prefereix tancar-se a l'habitació, sobretot, no?, hi ha un impacte en la dinàmica familiar, que llavors parlem de que realment hem d'avaluar què està passant, i hem de veure quin impacte té l'ús de les pantalles en aquell subjecte, no?
Per tant, les primeres senyals d'alarma les detectaríem a casa, en l'àmbit familiar, segurament.
Clar, és que a casa és on detectem en general tota la disfunció d'un adolescent, no? Sempre una mica la reflexió que nosaltres hem volgut portar a debat, no?, és que moltes vegades el que veiem és que la pantalla és un símptoma, no?, i que sempre hi ha un mar de fons, no? En el 100% de casos que nosaltres atenem a l'hospital sempre hi ha un altre problema, no?, i per tant sempre hi ha una comorbiditat, no? Nosaltres el problema és que tenim trastorns mentals comòrbids, no? Tenim molt trastorn depressiu, tenim molt trastorn de dèficit d'atenció, tenim molt trastorn d'ansietat, tenim altes dificultats, no?, molt trastorn de l'aspecte de l'autisme, i que va acompanyat amb un descontrol de l'ús de pantalles, val? Però moltes vegades sí, quan... O sigui, a casa és quan es poden detectar, i a l'escola també, perquè els nanos estan moltes hores a l'escola. Són els dos àmbits principals de detecció del problema amb gent jove.
En l'ús de les pantalles hi ha alguns elements més perillosos que altres, m'explico. Passar moltes hores mirant pel·lícules o dibuixos és menys perillós que passar-hi hores jugant, per exemple?
Clar, una cosa que segurament defensem és que a vegades mesurem, no?, el possible índex de problematicitat, d'addicció, fins i tot en relació a les hores, no?, i defensem alguna idea així, com òbviament les hores és una variable crítica, però no té el mateix valor veure una pel·lícula, no?, que, per exemple, un joc, o que veure depèn de quines coses, no?, amb tot el respecte, depèn de quines motivacions. Llavors, si som capaços de discriminar aquests usos, som capaços també de fer aproximacions que ens venen a dir alguna cosa així com quins són aquells usos que interfereixen quan no toca, no? No vull ara portar un terreny, però és a dir, segurament la digitalitat a l'escola té sentit quan la digitalitat té una finalitat educativa, no una finalitat lúdica, no? Per tant, no podem posar-ho tot sota el mateix paraigua. Llavors, som capaços de distingir-los, de discriminar-los, i en tot cas què toca i què no toca en cada moment. Una mica nosaltres defensem que possiblement el debat també és aturar-nos a pensar sobre això i valorar que regular té a veure sobretot en discriminar, en entendre i donar per fet què pot i què no pot passar en un context i amb quins instruments. Fins i tot no és el mateix l'ordinador que el mòbil, no és el mateix la peli que el joc, no? Etcètera.
Clar. Una de les coses que em crida l'atenció a mi de vegades del comportament d'adolescents i joves és que, per exemple, si jo dic que vaig al cine i miro una pel·lícula, quan he acabat de mirar aquella pel·lícula jo surto superfeliç del cine. Si ara em llegeixo un llibre com aquest, que no podeu dir el nom de l'autora perquè els oients no saben qui tenim aquí, jo quan l'acabo estic superfeliç. En canvi, si jo li dic a un noi de 15 anys juga una hora, quan jo li dic fins aquí, ara me l'has de tornar, no està superfeliç, vol més. Està enfadat quan acaba de jugar. Això seria una primera senyal?
Clar, si a mi m'agrada la xocolata i me la treus, no, també m'enfadaré.
Sí, però jo dic que jo miro una pel·lícula que m'encanta, però quan l'acabo de veure surto molt satisfet d'haver-la vist. No me la tornaria a posar immediatament en aquell moment. Ja l'he vist, m'ha encantat. En canvi, veig que si tens un adolescent a casa, dir-li fins aquí és sempre una batalla.
El disseny del joc segurament està pensat en reforçadors que la pel·lícula no. Hi ha una lògica, una seqüència més clara, un inici final, una trama, un argument. El joc possiblement es regeix per altres variables. Amb això sí que quan dic et dono la raó, vull dir, puc estar d'acord en que no és el mateix, no?
No sé si hi ha trampes allà perquè estiguis infinitament enganxat.
Una mica relacionat amb la pregunta que ens feies abans. O sigui, bàsicament, el que veiem i les demandes que tenim és amb dos grups d'aplicacions principals, que són els videojocs i les xarxes socials, pels algoritmes que hi ha darrere, no? Que són algoritmes que estan pensats per perpetuar l'ús, no? Ah. I això ho veiem i això se'n relaciona molt llavors amb els trastorns addictius, sobretot amb els videojocs, perquè en aquest moment només podem diagnosticar una addicció als videojocs, no podem diagnosticar una addicció, no, a les xarxes socials o al telèfon mòbil, perquè no està reconegut en aquest moment en els manuals diagnòstics que disposem.
Ah, no? O sigui, algú que, un jove que estigui contínuament enviant whatsapps per dir alguna cosa, no podem catalogar-ho d'addicció, eh?
En aquest moment, utilitzant estrictament els manuals diagnòstics, no. No, perquè no està reconegut. Una altra cosa és que diem, si aquesta persona té un impacte molt, molt, molt important, el que haurem de veure és que per què, no? Quina motivació, què està passant, i sí que l'haurem d'ajudar a implementar mesures de correcció d'aquesta situació.
Mm-hmm. Hem parlat abans, ho comentàveu vosaltres, canvis de caràcter, dormir menys, menys rendiment escolar. Si anem detectant això, què han de fer uns pares?
Mira, jo sempre el que dic és parar i parlar. No? Primer de tot, parar i parlar. No? Abans que espantar-se, abans que treure mòbils, abans que no sé què, és dir, escolta'm, què està passant aquí? Perquè ens podem trobar, tant que sigui una resposta puntual a una situació d'estrès, és dir, mira, m'ha deixat la parella i jo ara ho estic passant molt malament i necessito parlar amb tot el meu grup de suport d'aquesta situació. No? I això podria ser durant un cap de setmana i que fos una cosa normal. O podríem descobrir que aquesta persona està patint una situació d'assetjament a l'escola, no? I que s'està intentant defensar i que, per tant, hem d'actuar per protegir-lo. O podríem veure que hi ha una situació d'una trema, d'un descontrol amb una aplicació determinada, no? Llavors aquí hauríem de dir, parem. Una de les coses que diem és, si tu pares i escoltes i pots raonar amb el teu fill, la gran majoria de situacions es resolen a casa, no? Perquè tenim pares molt competents, no? Hi ha una... El llibre està pensat una mica també per aquest públic, no? Perquè si no sembla que els pares siguin gent, no, incompetent, i nosaltres estem totalment en desacord amb aquesta idea, no? La majoria de pares ho fan superbé, no? Ara, quan tu tens la sensació que això et sobrepassa, llavors és quan has de consultar algun professional que t'ajudi a dirimir si realment hi ha un problema o no.
Vosaltres heu tractat amb altres tipus d'addiccions també, les substàncies, suposo drogues, alcohol. Hi ha diferències entre ser addicte a aquestes substàncies o addicte al món de les pantalles?
Sí, o sigui, hi ha una cosa que nosaltres fem reflexió al llibre, és que nosaltres venim d'aquí, no? I al principi, mira, l'addicció a internet, no? Hi ha una cosa que s'explica, que és que això va aparèixer com una broma, no? En un congrés, no, mundial de psiquiatria, va haver-hi un senyor que llavors va treure addicció a les drogues, va suprimir drogues i va posar internet per fer una broma, no? Llavors, el problema és que aquesta broma va començar a rebre emails dient, escolta, el meu cunyat, el meu fill, el meu marit, jo, estem afectats d'això, no? I a partir d'aquí es va començar a evidenciar que això podia ser un problema, no? Llavors, sí que hi ha diferències, amb el perfil, hi ha diferències amb els motius, hi ha diferència amb els usos, hi ha diferència amb els horaris, hi ha diferències amb les zones cerebrals que queden alterades, no?, per aquests usos. I ja és una mica allò que diem, no?, la dependència de l'alcohol és diferent a la dependència de la cocaïna, és diferent a la dependència de la cocaïna, i per tant una de les coses que jo crec que haurem d'anar acabant és dir, doncs, l'addicció als videojocs és diferent a l'addicció a les xarxes socials, i segurament l'addicció al TikTok és diferent a l'addicció a Instagram o al WhatsApp, no? Jo crec que haurem d'anar evolucionant cap aquí.
Tanmateix, sí que serga possiblement amb les drogues queda més clar, és una comparació que és estranya, eh? Però segurament el que majoritàriament ens preocupa en relació als usos digitals, les pantalles en general, és la sobreutilització, no? És a dir, com donar resposta a aquest ús excessiu, no? I que estem fent tots, m'atreviria a dir, no adolescents, eh? Vull dir, estem fent tots adults, del voltant de les pantalles, no? I que moltes vegades amb aquesta facilitat de parar l'addicció, no oblidem que l'addicció per se és un trastorn que afecta de forma molt significativa la vida de la persona, l'entorn, no? I a tot el que el gira al voltant d'això, no? Hi ha una certa facilitat per dir som addictes a les pantalles, no? Jo m'atreviria a dir, posant èmfasi en aquest aclariment, a dir, segurament estem fent un ús molt elevat dels entorns digitals, que no es poden llegir sota el prisma d'addicció, però sí que ens han de fer a vegades reflexionar sobre si tots tenen sentit i quin sentit els estem donant a aquests, no?, en aquest sentit. Llavors, sobretot pensant en famílies, fins i tot en el marc del llibre, eh? Diferenciar que una cosa també pot ser una reacció negativa. El Pep abans parlava, ostres, si t'ha deixat la parella, si tens un tal, no? Altra cosa pot ser un malestar que pot ser fins i tot episòdic, pot durar un temps, no? Però altra cosa és pensar en un trastorn que, a més, la majoria de casos, l'evidència ens diu que plou sobre mullat, és a dir, aquelles persones que presenten problemes amb l'ús dels entorns digitals tenen de manera comòrbida, és a dir, de manera associada a tres tipus de problemes que fan que tot giri al voltant una mena de cercle, no, de gallina, no? Estàs malament perquè et connectes perquè no estàs bé, però en qualsevol cas la connexió és un problema en aquest sentit. Llavors, és intentar també dirimir, no?, una mica què és el que està passant, els motius i els nivells de gravetat, també, en aquest sentit.
Clar, aquesta distinció que fem que feies ara entre addicció o un ús excessiu em sembla molt important. Hi ha, per exemple, en el llenguatge popular, molta gent que diu estic molt deprimit o quina depre que tinc, i en canvi una depressió és una cosa molt seriosa. Després parlarem sobretot d'aquest ús excessiu, però un apunt que us volia preguntar sobre la persona que està addicta, i parlàvem d'altres addiccions, de la mateixa manera que qui ha sigut alcohòlic, la recomanació és no beguis mai més, un jove que hagi sigut addicte de veritat als videojocs, per exemple, també se'l recomana no jugar mai més? És a dir, hi ha recaiguda després?
Clar, hi ha una cosa que és, encara estem una mica a les beceroles, no?, per fer aquest tipus de recomanacions, no? Això també ens passava amb les drogues abans, no? És una persona que ha passat una època amb un descontrol d'alcohol, alguna vegada podrà recuperar, no?, un consum racional o controlat d'aquesta substància, no? Com que ens faltaven dades, la nostra aproximació era que nosaltres entenem els trastorns addictius com a trastorns crònics recidivants. Vull dir que la màxima expectativa que tenim és a l'objectiu de mantenir-los apagats, no? Quants de nosaltres, no?, hem fumat, hem deixat de fumar, i en el moment que amb una festa al cap de 5 anys proves una altra vegada una cigarreta, pum, ja tornes ets a activar aquest trastorn addictiu, no? Que en el cas dels videojocs, no? Sí, que després el que tenim és aquesta aproximació tan extremadament radical que serien les pantalles, no? És dir, una persona que ha tingut un moment determinat un descontrol amb el League of Legends podrà enviar un correu electrònic d'una manera controlada? Aquesta seria una pregunta, no? I nosaltres pensem que sí, que faríem un símil, per exemple, amb com abordem la patologia alimentària. És a dir, una anorèxia, l'objectiu final, quin és? Que deixi de menjar, no? Una bulímia, l'objectiu final és...
Clar, no.
O seria una
un
mica...
consum saludable.
L'objectiu final és l'autoregulació. No? És que pugui utilitzar les pantalles d'una manera autoregulada.
Vosaltres feu... El llibre hi ha com 5 pilars, diguéssim, que ajuden a treballar el benestar dels adolescents. Ara estem parlant ja no d'addicció, sinó de consums excessius, que diria que són aplicables també als adults, aquests cinc pilars. Què creieu que és important per tenir una bona relació amb les pantalles?
Jo m'atreviria a dir que tinguéssim una certa complementarietat entre les dimensions presencials i digitals, i ho tradueixo de manera col·loquial, no? És a dir, que si existim online és perquè també, i sobretot existim abans offline, de manera presencial. És a dir, que la dimensió digital ha de complementar i no ha d'absorbir la nostra forma de funcionar en aquest sentit com a persones, no? De fet, una mica els estudis el que diuen és, per exemple, que quan tu distingeixes entre com els adolescents o com les persones adultes entenem, no?, el món de les pantalles, segurament els adults, perquè hem viscut sense, pues som capaços de distingir entre món virtual o un real, no? Quan això ho tradueixes en edats més joves, parlen de dues dimensions, no? Ja no estan real virtual, sinó presencial digital, que són complementàries. I precisament quan es tenca aquesta complementarietat, és a dir, en el moment en què tota la teva vida gira al voltant d'allò online i t'anula com offline, vol dir que hi ha un problema, també et diria al revés. Estranyament ara trobaríem una persona que 100% és offline i no té cap mena de dimensió online, no? És a dir, com trobem un equilibri on primer ets persona i després ets digital, això també.
Per acabar, si alguns pares han detectat a casa que tenen un fill o una filla que fa aquest ús excessiu, ja hem dit que el primer és parlar. Imaginem-nos que ja estem en aquesta conversa. Quins serien els objectius a proposar-se? És a dir, posem uns horaris durs o quina seria un primer consell a aquests pares que tindran ara la conversa amb el fill o la filla?
Mira, una de les coses que es recomana és fer pactes, no? I pactes d'ús i pactes de desconnexió. Per fer pactes, una de les coses que, per exemple, la Societat de Pediatria, tant catalana com espanyol, que diu és posem-ho sobre la taula. Perquè el fet de posar-ho sobre la taula és una de les coses que nosaltres hem vist, no? Que segurament l'error que hem tingut és que no hem sigut crítics amb això. No? Les tecnologies van arribar, no?, amb un missatge de que eren una revolució en positiu. Hem estat molts anys sense ser crítics d'això i ara he dit, home, hi ha algunes dificultats i, per tant, no?, posem-ho sobre la taula. Si una vegada posat sobre la taula, hem de tenir espais de desconnexió, que són superimportants. No? Jo sóc un gran defensor de les sobretaules, dels sopars, de la comunicació, de que quan un arribi a casa pugui tenir un espai, no?, que no estigui vinculat amb les pantalles, i una mica el que deia el Jordi, no?, tornar a trobar aquells equilibris que segurament fins fa molt poc, no?, hem normalitzat i segurament el que estem veient és que ara no hem de reconceptualitzar-los.
Molt bé, doncs ha quedat clar que Viure entre pantalles, aquest llibre que porta com a subtítol Entendre i acompanyar els joves en el món digital, no prohibir-los, sinó entendre'ls i acompanyar-los, és molt interessant. Josep Matalí i Jordi Bernabéu, moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bona nit i moltes gràcies.
Fins la propera.
Ep, oient de Catalunya Ràdio. Sóc un senyor que fa ninots i els firmo com a cap. Escoltar Catalunya Ràdio està molt bé, però ara ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat uns ninots dibuixats a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-los. Tu pots donar veu als meus personatges. Si la teva frase m'agrada, un regalàs. T'enviem a casa la vinyeta que hem fet a mitges. Està bé, oi?
A la web del Catalunya Nit hi tens tots els detalls. Va, trenca-t'hi el cap i emporta't un regal únic.
Aquests dies el mem de moda és el que ha generat Donald Trump assegurant que a l'estat d'Ohio, concretament a Springfield, als Estats Units, hi ha persones haitianes menjant mascotes.
A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating...
Aquesta història, aquesta afirmació, ja vam explicar amb en Francesc Garriga, que es va fins i tot desplaçar al lloc, com de falsa i surrealista era, però tenim aquí l'Anna Ramon. Bona nit, Anna.
Bona nit, Manel.
Benvinguda, que és la nostra col·laboradora dels dimarts, ja ho sabeu. I ens podria explicar, no sé si dient a la cara més natural d'aquesta expressió de Donald Trump. A veure, d'entrada, no et preguntaré sobre els animals salvatges que es poden menjar les nostres mascotes, perquè això...
Seria un altre capítol.
Seria un altre capítol i, pobres oients, no sé si estem preparats per escoltar-ho. Però podríem parlar de costums alimentaris que ens podrien sorprendre del món animal. Un dia podem parlar del món humà, però de moment del món animal.
Del món animal. Buah, això és un tema...
Dona joc, no?
d'una temporada sencera, perquè l'alimentació és clau en el món animal.
Fem el capítol zero. Ja saps Vinga. Que les sèries primer fan un de zero i si funcionen, en segueixen...
Perfecte, doncs com que el zero ha de ser bo, boníssim,
sí.
Doncs jo em quedo amb uns dels que més jo crec que ens poden atraure i sorprendre, no? Que serien aquells éssers vius que mengen tot allò que nosaltres no voldríem, no? Parlem dels necròfags. De necro, de la mort, són sí. Els carronyaires, no? Amb una paraula així més que podem entendre. Animals sí. Que mengen restes animals o vegetals i que, evidentment, estan mortes. Però no són animals que s'han matat per menjar. Aquests són els carnívors, no? Com podríem ser nosaltres, sinó que són animals que mengen restes del que ha quedat mort, no? Per un accident...
Segons com es miri, són més ètics, eh? Perquè
sí.
Ells no maten per menjar. Ja, el cadàver ja està allà i el que fan és netejar.
De fet... Correcte. És just el que anava a dir. No només és ètic, sinó que és necessari. El món no podria viure sense carronyaires i, de fet, aquestes espècies es protegeixen arreu del món per aquesta funció concreta que deies de netejar. Ens retiren doncs, tots aquests cadàvers dels boscos i de tot el territori i sense ells està demostrat que tindrien molts problemes per la salut humana i també per la resta de l'ecosistema. Hi ha estudis on afirmen no, que en llocs on han disminuït aquestes poblacions, doncs hi ha hagut brots de certes malalties i també han augmentat les poblacions d'altres animals que mengen també aquestes restes de forma esporàdica, com poden ser les rates o els gossos salvatges, per exemple.
Clar, perquè quan parlem de carronyaire, suposo que això engloba diversos animals, potser el que més d'entrada té clar tothom seria el voltor, no?
Sí, el voltor seria el més famós, segur que ens ve a tots al cap, tot i que potser no coneixem que en el món hi ha fins a 23 espècies de voltors.
No, jo només 22 en coneixia. Em falta l'última, però ja buscarem.
Però n'hi ha una de típica que et ve al cap,
sí,
no? Que seria
sí.
la més típica.
Per mi tots són voltors.
La que estem més acostumats a veure, potser volant pel Pirineu, no? Però tenim aquestes 23 espècies repartides en tots 5 continents, però tots tenen una característica en comú. Saps quina és?
No.
Doncs mira, tenen tots el cap pelat de plomes i un coll llarg. I això té a veure una mica amb el que parlem.
O sigui, cap, són calbs, per entendre'ns, i
correcte.
Un coll allò estirat.
I un coll estirat.
I això els ajuda d'alguna manera, ja dedueixo.
Això els ajuda perquè, clar, mengen carronya i allò és tot un entramat d'ossos i si tinguessin plomes, doncs s'embrutarien totes aquestes plomes mentre s'estan menjant amb aquesta carn putrefacta, diguéssim, per ells no seria correcte. I, a més, aquest coll llarg els hi permet doncs, posar-se dins de la carcassa i anar recollint doncs, tots els trossets de carn que queden.
O sigui, que estan ben dissenyats
sí.
pel que han de fer. Molt bé. Preguntes d'aquestes que em venen al cap, eh? Els voltors no s'intoxiquen quan mengen el que ja està fet molt malbé? És a dir, si ho féssim nosaltres, duraríem poc.
Totalment. Doncs mira, no, per sort, aquesta pregunta jo crec que ja hi ha gent que se l'ha fet abans i ja hi ha estudis que constaten que l'estómac, no, el sistema digestiu dels voltors és especial, perquè això precisament que comentes no passi, i la clau han trobat que està en el seu microbioma, per exemple. No? Ells tenen un microbioma particular, recordem que el microbioma són aquests microorganismes que conviuen amb nosaltres, i que ens ajuden moltes vegades i en aquest cas doncs, el dels voltors és l'inversa del nostre. Nosaltres tenim una flora intestinal que li diem, no? Aquest microbioma dels intestins molt desenvolupada i en canvi doncs, a la pell també en tenim però no tants. Doncs ells és al revés, tenen un microbioma molt extens a la pell i en canvi dins del sistema digestiu tenen molts menys bacteris dels que tindríem nosaltres. I això per què és? Doncs perquè tenen un estómac molt àcid
que no permet la vida de tots aquests organismes, ni els bons, diguéssim, ni els dolents, que són en aquest cas el que amb ells els interessa. Així, doncs, bueno, clar, es mengen aquesta carn i passada per aquest estómac tan àcid, doncs allà no queda res més. També tenen un sistema immunològic que és resistent a la salmonella o al clostridium, per exemple, que podrien resistir aquest estómac, però ells estan ja preparats per aquests bacteris, i a més tenen un metabolisme molt ràpid. Per tant, eliminen les toxines a una velocitat, zoom, no? O sigui, rapidíssima.
Ah, ostres, o sigui, perquè un voltor digui això avui no m'ha acabat de... no em acabo de trobar bé, vol dir que t'has d'haver menjat allà una bomba atòmica, perquè
exacte,
aquests ho poden tot.
Sí.
Ostres. I veig que, clar, amb els gustos t'hi deus anar acostumant, perquè entenc que els hi deu agradar, perquè podrien triar altres coses. Vull dir, hi ha pomes, hi ha altres coses i van cap a... En fi, a Catalunya tenim molts carronyaires o què?
Doncs a Catalunya sí, és un lloc on tenim la sort. Catalunya i també doncs, altres zones dels Pirineus, per exemple, i d'Espanya, és un lloc on tenim la sort de poder veure carronyaires en llibertat i criant en molts punts del territori, del Prepirineu, dels ports, del Pirineu. Però sí que és veritat que va haver-hi una època en la que aquestes poblacions estaven una mica més endavellada, perquè no hi havia tanta carronya al territori, no? Per pràctiques que hi havia i perquè havien disminuït doncs, el tipus d'animals, d'herbívors, o així, que solien doncs, quedar com a carronya. Però aquestes poblacions s'han anat recuperant, també gràcies a projectes de recuperació que encara continuen avui en dia a llocs nous.
I com es recuperen? Els protegeixen d'alguna manera o com es fa?
Doncs, mira, he parlat amb l'equip del projecte Cusforest, un projecte liderat per la Xarxa de Conservació de la Natura, que amb l'entitat Pioneers of Our Time estan retornant espècies de voltor prioritàries, que hi hauria en aquest cas l'aufrany, el trencalós, el voltor i el voltor negre. Ho estan fent a la Vall de la Muga, al Pirineu Oriental, que és un lloc on havia desaparegut, no? L'estan fent retornar a aquesta vall, i l'Aleix Millet, tècnic ambiental i geògraf, que és responsable de l'àrea de paisatges resilients d'aquesta fundació, ens explica com ho estan fent.
Les accions que estan desenvolupant és la gestió d'un punt d'alimentació específic per atraure l'aufrany, el trencalós i el voltor negre, la gestió forestal per afavorir l'hàbitat, en aquest cas del voltor negre, que és una espècie forestal, així com també la construcció de plataformes i nius artificials, i per darrera instància seria la divulgació i la sensibilització local sobre aquestes espècies.
Molt bé, doncs ja ens has explicat que fan una bona funció, sí que és important que hi siguin.
Correcte, a veure si ells han organitzat també una exposició amb aquestes estàtues, que jo ja les he vistes i ara em sembla que estan esperant el proper lloc de la Muga on pot anar aquesta exposició, però perquè la gent també els conegui, uns trencalossos, diguéssim, a nivell real, molt, molt divertides, i a veure doncs, si també podem començar a fer turisme en aquesta zona perquè ho volen preparar, perquè ho puguem veure, aquests nius i tot això que estan fent.
Clar que sí, doncs visca aquest animals que se'n riuen de les dates de caducitat dels aliments.
Visca.
Moltíssimes gràcies. M'ha encantat com has passat de Donald Trump a aquí als voltors.
Has vist?
Molt ben fet. Setmana que ve més.
Vinga, adéu.
Bona nit. I ara donem pas a en David Guzmán, que ens vol parlar del paisatge i la maledicció de la central tèrmica de Cercs.
Conservo un record molt viu del que de petit em semblava una gran contradicció visual. Cada cop que enfilàvem la C-16 per pujar a la Cerdanya, hi havia un moment, passat Berga, en què mirava a la dreta la immensitat de la Baells, fa 30 anys hi havia molta més aigua, i en algun punt de l'esquerra la brutalitat de la central tèrmica. A l'escola començaven a educar-nos a la consciència ecològica i no m'acabava de semblar compatible l'esplendor del Berguedà amb la silueta i el fum d'aquell gegant de carbó. La tèrmica va tancar fa 13 anys, però segueix embrutant l'skyline de la comarca i, òbviament, l'Ajuntament està reclamant que les mantellin. De tant en tant, l'arquitectura i el disseny hi ha intents de preservar determinats edificis malgrat la lletjor. Quan van desmuntar les antenes de Radio Liberty a la platja de Pals, alguns veïns demanaven que, per raons històriques, en deixessin com a mínim una. Però la tèrmica de Cercs no només és estèticament indefensable, sinó que sembla arrossegar una maledicció. El projecte per transformar-la en una planta d'hidrogen verd no va tirar endavant, ni tampoc la transformació en planta incineradora. Però la metàfora perfecta per explicar el malabarany de la tèrmica es diu Horrorland, el parc temàtic de terror que va obrir allà l'any 2018 i que només 2 anys més tard va haver de tancar per la pandèmia. Muntar l'Scream Park més gran del sud d'Europa en una central tèrmica abandonada, algú li devia semblar una idea brillant fins que un ésser més poderós que els zombis, un ratpenat de Wuhan, va acabar amb el xiringuito. Tant de bo que Horrorland sigui l'última broma abans del desmantellament definitiu.
Les notícies pensades, amb Manel Elias.
Setze minuts i se'ns acaba el dimarts. O sigui que ha arribat el moment de descobrir qui ens ha estat acompanyant avui aquí durant aquest informatiu, prenent notes. Quina il·lusió, quina alegria saludar Irene Pujades. Benvinguda al Catalunya Nit.
Bona nit, Manel.
La primera pregunta és obligada. Has après alguna cosa escoltant-nos avui o què?
La veritat és que he après moltes coses. Molts fets diversos del món. D'una banda, terminologia molt concreta, com la paraula busca persones, que sí, realment no la coneixia, que són aquests dispositius de telecomunicacions que, malauradament, sí, han explotat,
sí,
al Líban. Fets útils, com ara que el supermercat més barat de Barcelona és el Campo de Diagonal Mar.
Això no té preu, eh?
M'ho he apuntat perquè penso, home... I coneixement arbitrari, com ara que els voltors són calbs i que tenen un sistema immunitari a prova de bomba. Però et diria que el que m'ha fascinat més d'estar aquestes dues hores aquí fent de voyeur, que ha sigut, sí, tot un privilegi, és potser és molt obvi, però és com haver vist que realment cada dia esteu dues hores en directe i moltes més hores explicant la realitat del món i, a més, fent-ho com d'una manera... amb un llenguatge com molt clar, molt precís, molt concret, no? Vull dir que he vist molt, i repeteixo, és molt òbvia, però aquesta voluntat d'aclarir el món, no?
Sí, sí. M'agrada molt que ho diguis, això, perquè hi ha un tipus de periodisme que no vol ser clar i que sembla que per no fer-ho clar ets millor,
yeah,
perquè utilitzes aquells termes, aquelles coses. I jo crec que precisament la dificultat de la nostra professió és agafar de vegades notícies que són molt, molt complexes i fer tot l'esforç que calgui per explicar-les de manera senzilla sense perdre el rigor. És a dir, que fer-ho senzill i que puguis dir, i a més és així, és veritat.
Sí, és que m'he fixat molt en això, en l'ús del llenguatge que fèieu servir perquè tot quedés com, no sé, les frases, vull dir, com que tot, sí, quedés tan ben explicat com fos possible, no? I a més aquesta cosa que... aquesta coreografia perfecta que teniu de gent que va entrant i sortint de l'estudi, el llenguatge gestual que no es veu, no?
Sí, sí.
Els oients no poden veure, però hi ha tots aquests gestos a banda i banda.
Sí, 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 aquí som un equip de persones que ens esforcem molt per cada dia fer aquestes dues hores. Escolta, t'he vist prenent notes. Irene Pujades, diguem-ho bé, escriptora, té un llibre increïblement bo que es diu Els desperfectes. Ara en parlarem, però t'he vist prenent moltes notes. D'aquí podrien sortir molts relats del teu estil, aquest humor negre que tu utilitzes.
Bueno, clar, és que mentre us anava escoltant i anava sentint totes aquestes notícies, sí que pensava, hòstia, hi ha moltes maneres d'escriure sobre la realitat i a mi el realisme no és una... Evidentment, ben fet, tot m'interessa, no?, a nivell de literatura, però a mi m'interessa molt la imaginació, però és veritat que hi ha moltes maneres d'escriure sobre la realitat, però és molt important conèixer bé la realitat, és a dir, els fets concrets del món, no?, que existeixi la unitat de cures addictives a Sant Joan de Déu, que no estigui clar què és dins els manuals,
no?
Sí, de diagnòstics, què és una addicció i què no és. L'anècdota que han explicat del Congrés de Psiquiatria, en què l'addicció a internet de cop era com una broma i nombrant-la es va convertir en realitat.
Sí.
Clar, hi ha tantes coses aquí que després pots convertir en contes, o en el que estigui, però... sí.
Els desperfectes, si no recordo malament, i el títol ja hi ha la paraula recordo la Fanny, hi ha una locutora de ràdio allà, un dels personatges.
És veritat.
Veus?
Sí, sí, la protagonista, sí, la narradora.
Clar. Tu aquest estiu has protagonitzat una gesta, i és que Els desperfectes no és només el títol del llibre, sinó també és el títol del conte.
El primer conte.
Exacte, que obre, sí, aquest volum, i te l'han publicat a The New Yorker.
Sí, sí.
Això com va anar?
Això va ser tot un tema, sí, sí,
sí. És una revista de molt prestigi. Com,
sí,
com es posen en contacte amb tu? Com t'ho diuen? Com els hi arriba a ells aquest conte?
Doncs, mira, a mi em va arribar un correu electrònic cap al, no sé si va ser al juny o així, de la traductora, que és una traductora que es diu Julia Sánchez, que de fet ella també va traduir l'Eva Baltasar a l'anglès, i va ser l'Eva Baltasar, que va ser finalista del Booker Prize, doncs va ser amb la traducció de la Julia Sánchez.
Tot el que toca a la Julia Sánchez va molt fort, eh?
Exacte. Sí, sí, la Julia Sánchez es mereix una escultura... I jo no la coneixia de res, sabia qui era per aquest tema de les traduccions, i em va enviar ella directament un correu dient-me hola, i que feia com molt de temps havia traduït aquest conte en concret, Els Desperfectes, i que l'havia anat movent en diverses revistes literàries i que el New Yorker l'estaven considerant. Llavors, clar, a mi em va arribar tota la informació de cop, i ella, clar, m'escrivia com... Bueno, per enviar-me el conte, per enviar-me la seva traducció, per explicar-me tot això i per dir-me si els drets en anglès estaven disponibles. Jo, evidentment, vaig dir que sí a tot, i llavors al cap d'una setmana sí que em va dir doncs, que finalment l'havien acceptat. Com que és un conte molt curt, són realment tres paràgrafs, el van acceptar en una secció que es diu Flash Fiction, que fan a l'estiu, que són com contes molt curts.
Sí, són una mena de microrelats, però compte que allà estaves tu i Haruka Murakami, eh?
Sí, sí, i l'Autessa Moshfegh, i autors que admiro molt, com George Saunders, vull dir que realment tot un privilegi.
Em costaria molt de... A veure, jo recomano als oients que l'agafin i el llegeixin, però, per exemple, els Desperfectes, és el que hi expliques, però sobretot el com. Utilitzes unes expressions, un sentit de l'humor que trobo realment genial. No sé si el punt de partida, però, és aquell moment que tots hem viscut alguna vegada quan et donen un nadó petit d'algú altre que et diuen, té, agafa'l, i tu dius, ostres, que em carrego el xaval, perquè és un nadó que acaba allò esmicolat, eh?
Sí, sí, sí. Aquest conte en concret, Els Desperfectes, venen a ser tres contes en un conte, no? Sí. Perquè són dues persones intentant consolar una tercera persona que, efectivament, li ha caigut un nadó i els altres li donen plan, no passa res, no? A mi també m'ha passat. I no sé, crec que com... És a dir, és un conte... Al final, amb aquest tema de la ficció, suposo que cadascú fa diferent, i a vegades hi ha gent que té com molt clar què està fent. A mi, en aquests contes en particular, m'ha passat més d'un cop d'anar fent i més endavant ser conscient de què estava fent, no? Com d'anar tirant endavant, anar fent una trama o el que sigui, i un cop el conte està fet, dir, clar, clar, realment la maternitat em preocupa bastant, no? O com... quines neurosis puc tenir relacionades amb el tema de l'instint maternal, de poder ser una bona mare, no? I totes aquestes coses. I amb aquest conte em va passar molt, perquè jo no vaig decidir fer un conte sobre aquestes neurosis més relacionades amb la vulnerabilitat, no? Va ser com... I a més era una cosa que algun cop havíem parlat amb gent. És una broma que a vegades es fa, no? Sí, el que dius tu, ostres, em fa por que me'l donguin perquè, clar...
Sí, o allò de... que també, si no recordo malament, també hi fa referència, allò d'aquella part del crani que encara no està tancat, quan... allò tan tou, diu, a veure, li deixaré aquí un bony que li donarà tota la vida al pobre nen.
Sí, a més, sí, que és com una mena de contrast estrany perquè és aquesta cosa com molt vulnerable i alhora que fa una mica de gràcia, no? Quan no se'ls aguanta el cap, vull dir que hi ha aquestes coses que són gracioses, inevitablement, però que també, clar, fan impressió. Sí. I per mi, com que era un tema també delicat, perquè, evidentment, els nadons doncs, és un tema molt delicat, també vaig intentar posar com molt d'humor i molt de grotesc perquè el lector, quan ho llegís, també veiés que no era la realitat. Un nadó no es trenca com si fos una tassa de porcellana ni és com una ensaïmada, no? Vull dir que sí que vaig intentar molt exagerar-ho molt tot perquè també com per allunyar-me una mica del que podria ser com més feridor, no?
Has dit tu la paraula, i ara me n'hem recordat, perquè l'hem llegit també en anglès, eh? La Julia Sánchez ensaïmada ho ha deixat tal qual, eh? Ensaïmada.
Sí, sí. Aquest crec que és el meu orgull més gran, haver introduït la paraula ensaïmada al New Yorker.
Exacte, aquí els hi has colat. Això és un golaç. Sí. Escolta, hi ha un abans i un després d'haver publicat el New Yorker o què? Han passat coses?
És a dir, en la meva vida íntima, sí, perquè estic molt contenta. De cara
això
a l'exterior...
Això ja és molt, eh? Això
sí,
és el
sí,
més
sí.
important, eh?
I tant. És a dir, és algú que... Vull dir, jo havia llegit contes del New Yorker vull dir, durant molts anys i n'hi ha de molt icònics. És a dir, que estic molt contenta amb això. La resta s'haurà d'anar veient, la veritat. Vull dir... Clar, també va ser l'estiu. Sincerament, no hi ha hagut massa moviments.
Clar, però...
Però
mai havien escollit un relat originalment en català.
No.
És la primera.
Sí, això sí.
Això és molt fort, o sigui, això les editorials ho han d'estar parlant segur. Estàs escrivint actualment o què?
Sí, m'agradaria... Vull intentar l'any que ve publicar una novel·la.
Novel·la, eh?
Sí. Ja. Amb això, i estic bastant en contra, de fet, perquè quan vaig publicar el llibre de contes em deien molt... Bueno, hi havia gent, no?, que deia en plan... I la novel·la per quan? I jo feia molta apologia del conte, i ara, si acaba passant i la publico, penso... Merda, ara diràs, els he donat la raó.
Que m'he venut, no?, a la fama. Això és perquè hi ha gent que considera encara el conte o el relat curt com una cosa menor comparat amb una novel·la, o...?
O sigui, crec que sí, no?, a Catalunya, perquè crec que tenim una tradició de contes molt, molt potent, vull dir, una tradició literària...
I tant.
Els nostres millors escriptors són contistes, és a dir, Víctor Català, Mercè Rodoreda...
Caldés,
Sergi Monzó, Pàmies... Sergi Pàmies... tots són contistes, fins i tot els millors novel·listes. Llavors crec que a nivell de reputació estem en un altre lloc, que, per exemple, això passa molt també en la tradició d'Estats Units, que també tenen molta tradició literària de contes... Però crec que a nivell de lectors, fins i tot a nivell de que et publiquin, de les editorials, sí que encara és complicat. És a dir, hi ha molta gent que no llegeix conte. I és normal, perquè al final és un gènere també que és exigent, encara que no ho sembli, crec.
Jo no vull exclusives, però tinc curiositat. Ja es pot dir de què va la novel·la o què?
No.
Pues no passa res, ja ho explicarem quan es pugui.
Sí, i tant.
Publicarà Angle Editorial?
Okay. No, perquè no, Angle hi treballo jo. Això seria un desastre, imagina't, haver-me de fer la meva pròpia premsa.
Clar, no. Tu no t'autoeditaries, eh?
No. Això mai. No. No, aviam, en principi, bueno, s'haurà de veure tot.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. Doncs segur que la novel·la, bueno, esperem que estigui molt bé, que gaudeixis molt fent-la, que el mercat nord-americà estigui atent, que segur que ja estan esperant de la Irene Pujades, no hi ha res més, només aquells tres paràgrafs. Tu, per cert, haguessis escollit el mateix conte, o què, dels Desperfectes?
Doncs bona pregunta, no ho sé. Això no m'ho havia preguntat en cap moment. Probablement...
Els vàndals també els hi haguessin agradat molt, eh?
A tu t'ha agradat?
Molt.
Que bé.
Sí. Els vàndals són uns joves vàndals que ocupen un cementiri. Deixem-ho aquí, però molt, molt... Sí, m'ha encantat. O sigui que no tens clar que sigui el millor conte, Els Desperfectes. El vas posar al títol, però...
El vaig posar, sí, però això va ser una mica... Va ser una mica perquè em semblava que la idea de Desperfecte en el conjunt dels contes funcionava, perquè són tot de personatges que no saben gaire... que es troben amb tragèdies bastant grans i reaccionen de maneres una mica matusseres. Llavors, la cosa del Desperfecte em funcionava. I el vaig posar primer només perquè és el més grotesc de tots i una mica per marcar un to. Però no crec que sigui el millor, tampoc sé quins... No en tinc cap de preferit, la veritat. I a més va canviant molt això.
No cal triar. Estan tots molt bé. Moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al Catalunya Nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara, si vols, podem fer una altra cosa junts, que és escoltar l'última cançó d'aquest dimarts.
Vinga.
Som-hi. Flor de nit és un poema de Joan Josep Camacho musicat així de bé per Marc Pujol. No dic que no, tens per què i què. Tot ho tens a lloc, tot ho mostres. Nosaltres també ens considerem una mica flors de nit perquè ens obrim fort ja sota els efectes de la lluna aquí cada nit i com sempre... Quan s'acosta la mitjanit, ens agrada demostrar que no som d'aquells que volen tenir sempre l'última paraula. Avui la cedim a una persona feliç perquè la pel·lícula que ha creat ha agradat moltíssim al Canadà. Tornem demà a les 10 de la nit. Però jo t'ho vull tal qual, tal com ets, tot i que no sé què me vols. Wow.
Hola, bona nit. Soc el Carlos Marquès Marcet i per mi avui ha sigut un gran dia perquè hem guanyat el Festival de Toronto. I, bueno, això no passa cada dia. Si el cinema no són els esports, això no és una carrera entre uns i els altres, però aquestes coses realment m'ajuden molt a que la pel·lícula després tingui una vida i pugui arribar a gent i gent a tot el món, també. Així que estem de celebració. Vinga, una abraçada i bona nit a tothom.
Tal com ets, que sí, que sí, tal qual. No dic que no, oh, oh, tens per què és i què. Tot ho tens a lloc, tot ho mous bé.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
Vols flor, vols l'art, la nit i el sol, però tot se te'n fot, sí, tot. En el fons, se te'n fot. Però jo t'ho vull tal qual, tal com ets, tot i com no sé què me vols. O si me vols. Soc que en llet plou, porc, virtau, au, és nina, ja no puc més, saps, no puc, no en sé prou.